Ara sí, i m'agradaria saber si tinc tot en ordre, perquè he hagut de córrer una mica. Ara sí, crec que ja estem. Veus? Però no tinc aigua, no passa res. Farem un episodi sense aigua.
Vols anar a buscar l'aigua o no?
No, no, és igual, tinc un culet aquí d'aigua. Què fem avui, tio?
Com has fet anar això? Els efectes negatius de què? Què eren?
Els efectes llarg plaç.
A llarg plaç.
Encara no estem veient els efectes de llarg plaç de fer servir la intel·ligència artificial a fent.
Però eren negatius.
Podem parlar dels positius, però els positius ja sabem quins són, no? Vull dir que la IA ens ha de fer més rics, més intel·ligents, més superhumans i totes aquestes coses. Vull dir, evidentment, doncs ja sabem quins són els efectes a llarg plaç. O no, no ho sabem. No sabem totes les derivades d'això. Però els negatius ja es comencen a veure, no? Jo volia parlar del concepte bastant bullshit aquest que ens estan venent, que els propers unicorns, no, empreses valorades amb més de 1.000 milions de dòlars, seran empreses d'una sola persona. El concepte del solopreneur, no? Persona que, doncs, emprèn en solitari i fa com el cas paradigmàtic d'això, sempre tenim a Peter Levels, no? Que alguna vegada l'hem mencionat al podcast, que és aquest noi holandès que, no sé, que ha fet projectes superinteressants i que es va fer famós amb el 12 Startups in 12 Months, diverses coses, Nomad List, Remote OK, etc etc. I ara, de fet, el tio s'ha picat un ordinador virtual per connectar-te a un Windows 95 o Windows 3.1 simulat, s'ha fet el seu Microsoft Flight Simulator, i tot això ho està fent amb... Són projectes aquests que de fet, si t'hi fixes en el simulador aquest de vol que està fent, que és supercarrinclón i tal, però bueno, però vull dir, sense experiència en programa jocs, amb cursor i no sé quines altres eines, el tio s'ha picat un codi que és multijugador, la gent està jugant i de fet està venent inclús anuncis en el joc, saps? Però és una cosa ridícula, o sigui, veus que és com un Minecraft, val? On la gent va volant per allà, de fer l'enhacaixatià i la gent pot comprar, no sé, si el tio pues, ja està fent no sé quantes desenes de milers de dòlars al mes venent sponsorships per aquest joc, saps? Venent anuncis. Però bueno, en fi, és el cas paradigmàtic. Què passa? Que molta gent s'emmiralla en aquest tipus de personatges i no és realista. Vull dir, per cada un, aquest probablement és el Messi de l'indie hacking i la resta estan a anys llum de distància, no? Aleshores, evidentment, tot, més o menys tothom tècnic podria arribar a crear una empresa o un projecte que li doni doncs, un income recurrent i si tens més sort i t'ho curres i trobes la manera, doncs pot ser més passiu que actiu, fantàstic, però rarament arribaràs als milions de dòlars anuals, com està fent Peter Levels, no? I menys que una empresa pugui ser valorada en tant. Val. Podem entrar en el per què, però jo crec que com a intro està força bé, donat que l'altre episodi vaig tenir una intro de 35 minuts.
No, és bona intro, sí, més curta segur. Aquest tio té uns daus que estan trucats, no? Perquè el tiri el que tiri ja està en aquest modo que tot el que faci es convertirà en or. Perquè jo crec que quan arribes a certa posició a la vida, hi ha molta gent que diu que la competició està dalt. No, jo crec que dalt està bastant buit. I un cop has arribat en aquesta posició, és aquest senyor posarà un sofà i la gent ho farà servir ni que sigui per inerts. Anem a dir que pel mateix motiu, no sé, la gent fa servir Apple Mail, saps? El que passa és que és molt fàcil emmirallar-te amb això i el que és molt difícil és poder arribar en una posició de privilegi en el qual tens tot el benefici del dubte de tota la teva audiència, que és enorme, no? A mi, cada vegada que algú m'explica alguna cosa de Passive Income i em posa l'exemple de Peter Levels, hauria de caure del cel un asterisc gegant i posar-lo com al cap de sobre aquella persona i dir-li, a veure, sí, però... sobretot si no tens una colla de seguir fans enorme que no que compri tot el que vol, però que ja està entregada a provar o a veure el que has fet. Òbviament, si aquest tio fot merdes al mercat, ningú li seguirà la corrent. Però un cop ja estàs en aquesta roda, és molt més fàcil seguir un cop tens aquesta inèrcia quan realment tens una base de seguidors que ja tenen coneixement del que estàs fent i, a veure, tenen com en un petit pedestal. És el solopreneur paradigmàtic, sens dubte.
Sí, clar, 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 però vull dir que tampoc ens podem emmirallar per això, perquè... O sigui, està bé que serveixin com a inspiració, eh? I jo crec que a molta gent li ha servit com a inspiració. Si t'hi fixes, la comunitat d'indie hackers generalment el tenen en un pedestal perquè ha inspirat a molta altra gent que està vivint el seu somni de poder treballar mentre es viatja, de poder tenir una independència financera, de poder, doncs, diguem, crear la seva pròpia empresa, etc, etc. Per tant, en aquest sentit, escolta, em trec el barret, fantàstic. Jo crec que hauria d'haver més gent així. També ha ajudat a fer veure al món que no tot és venture capital, no tot és inversió, no? No tot és això, intercanviar part de la teva independència per tenir una miqueta més de solvència financera, sinó que al contrari, si ho fas en els teus termes, pot ser que triguis més, però pot ser que també que arribis més lluny o canvis el món d'una manera diferent. I en aquest sentit em sento molt més alineat amb aquesta manera de viure, no? Pots també ser molt més opinionat, pot ser molt més, no sé, molt més franc, no? Molt més sincer. Perquè en realitat doncs, et deus a tu mateix, no? O sigui, a una gran base d'usuaris que són els teus clients, però no tens algú al board que potencialment et pot fer fora, perquè aquesta és la feina d'un board, que és fer fora el CEO, no? I de fet això també, el que dius tu, crea l'efecte aquest de tot el que toco ara és or, no és veritat, també té projectes que no van bé, però costa més, cada cop costa més que un projecte que llenci no vagi bé, perquè quan ja tens una audiència tan gran i tens aquestes dinàmiques d'interconnexió de projectes, el més normal és que els vasos comunicants aquests doncs, portin clients d'un a l'altre. Val? Si tu tens la teva comunitat de Nomadlist que la fan servir, posa-li 1 milió d'usuaris per dir un número rodó, no és un número realista segurament, i tu llences un portal de feines en remot, hi ha molt de solapament en l'interès d'aquests dos, en la intenció de compra d'aquests dos productes. Per tant, el més normal és que anuncis el producte nou a l'anterior o en els teus canals, digue-li social media, digue-li la teva newsletter, el teu blog, i això ja fa que hi hagi un trasbassament natural d'un percentatge d'aquesta gent que diuen, hòstia, doncs encara que sigui un 10%, un 5%, un 35%, el que sigui, passen almenys a provar-ho i diuen, ja me'n fio, perquè la venda l'ha fet en el primer producte, no? És a dir, jo ja em fio d'aquesta marca, que és Peter Rebels, per tant, és més fàcil treure la cartera en el segon producte, val? I segurament també tens un descompte per venir d'allà, també tens un early access, tens el que vulguis, no? Però bueno, vull dir, en aquest sentit, el més senzill seria que si algú ha de crear un unicorn avui en dia d'una sola persona, seria ell, val? Aleshores, aquí tenim una discussió filosòfica. Què és una persona? És a dir, una empresa d'una sola persona. Una empresa de sola persona, no, jo crec que no pot arribar a això. Per què? Perquè hi ha talment tanta feina que tu has de recolzar-te amb altra gent. Aleshores, asterisc. Jo crec que l'asterisc més gran a empresa d'una sola persona és que estigui empleada per l'empresa, pot ser que només en tingui una. Ara bé, dependràs d'agències, dependràs de freelance i dependràs de components externs, com poden ser una intel·ligència artificial. Per què? Collons, perquè una empresa, a mesura que creix, o sigui, una empresa ja del tamany de Marsbase, perquè ens entenguem, no? De 2 milions i escaig de facturació, tota la feina que ens genera la paperassa ja no la podríem fer internament sense que gent que no està dedicada a això hagués d'escriure doncs, contractes i revisar contractes, fer la declaració de renta, pagar els impostos, a fer la documentació dels beneficis d'empleats, gestionar les seves classes d'anglès, etc, etc, no? Clar, nosaltres ja tenim fora de l'empresa, doncs tenim la gestoria que ens porta tot el tema de comptabilitat i impostos, val? Tenim els advocats, per quan ocasionalment doncs, han de fer coses d'advocat, tipus pagaments, contractes, auditories i no sé quin altre. Per sort, disputes no, però en el seu moment pot arribar. Després hem fet servir freelance per coses diverses, no? Per tant, el primer gran asterisc és, clar, no tenir dependències d'empleats, fantàstic, però aquella feina l'ha de fer algú, val? Han de ser freelance. Aleshores, Peter Levels, si l'entrem com una sola empresa, que no és així, ell té molts, el que deia robots en el seu moment, que avui en dia serien agents, no? Que són aplicacions que es dediquen a fer feina per ell, val? Que es dediquen a fer feina com pot ser moderar la part dels comentaris als fòrums, per dir alguna cosa, no? Integracions a Slack que li avisen doncs, quan hi ha hagut un pagament, doncs que segurament li envien la factura amb les dades de facturació de l'empresa que ha fet el pagament. Tot això ho pot fer una persona o pot fer-ho una IA. Un bot, no cal que sigui una intel·ligència artificial, fins ara era una IA, però bueno, aquí les barreres són una miqueta difuminades. Per tant, on poses aquesta línia, no? I després ja entrarem en més temes, responsabilitats i càrrega emocional i tal, tal, tal. Però ja només pel simple fet de dir què són les persones, a mi aquest, ja, aquest asterisc ja em fa desconfiar molt d'aquest discurs.
Sí, no, i a veure, o sigui, per posar un punt al que comentaves abans, jo d'aquest home sóc seguir fan, Vull dir que de la mateixa manera que la setmana passada et deia que la meva opinió d'Elon Musk era neutra, perquè tenia una molt bona opinió per ell i una molt mala opinió d'ell. Jo es cancel·lava. La meva de Peter Levels en general em sembla molt positiva. O sigui, igual que em quedo com amb la part positiva d'Elon Musk, aquesta de persona que t'ha ensenyat a pensar gran i a nivell d'humanitat podem fer coses guapes, doncs aquest tio igual. Jo crec que ha obert les portes a molta gent a ensenyar-li que un altre tipus de vida és possible. Llavors sí, que evidentment doncs, ha creat també una aura al seu voltant d'una il·lusió de que podria estar facturant, no sé, o sigui, 3 quilos al mes fent side projects, que igual aquí no arriba a tothom, però sí que és veritat que, escolta, hi havia molta gent que pensava que no es podia treballar a Bali, però resulta que sí. Però dit això, anem al teu punt, de la gent que necessites. Clar, en la teva definició d'unicorn, que és aquesta empresa valorada en més de 1.000 milions, si, bueno, no ho sé, és un bilion americà, són 1.000 milions, això, oi?
Sí, 1.000 milions, exacte.
Això és una cosa que algú ha d'arreglar algun dia. A mi això és pitjor que les iardes. Molt pitjor.
No, és horrible, tio.
És fatal. Ve dels Estats Units, per exemple, però parla espanyol i et parla de 1.000 milions, llavors què penses que són? Què penses? El teu cap està en el món anglosaxó o en el teu cap està aquí? Llavors mai entens la mètrica correcta, saps? Llavors, clar, sembla com que aquí a Europa gastem pocs diners, perquè com que mai arribem al bilió, que és el seu trilió, no? Sembla que sempre gastem menys, saps? Però, en fi, un bilió americà, sí, 1.000 milions europeus. Tot sigui dit, aquí no estàs assumint facturació. Igual pot ser una espècie de pufo a l'estil Elizabeth Holmes, que està facturant zero i tens un unicorn. Però bueno, llavors potser encara no tens clients. Però dit això, vull pensar que no, val? Simplement per veure on està la mètrica. En el moment que saps que tens una companyia valorada amb 1.000 milions, vull donar-te el benefici del dubte de que estàs facturant molts diners. I si estàs facturant molts diners i presumptament tens un producte B2C, tindràs una quantitat de tickets i de disputes i de merdes d'aquestes de cancel·lacions de Stripe, que xato, o sigui, segur que un bot t'ajudarà molt, però ja et dic jo que necessitaràs una petita armada de persones gestionant merdes de targetes de crèdit, perquè a nivell de frau és fotut. Llavors sí, pots córrer molt de camp amb agents i a dia d'avui anem a dir que pots reduir molt la teva càrrega de personal amb feines que abans eren eminentment molt manuals. Però en algun punt ha d'haver-hi una persona que digui fins aquí. És a dir, tota intel·ligència artificial acaba la seva competència quan comença el judici d'un humà. I en algun punt ha d'arribar. És a dir, no pots estirar el xicle infinitament.
De fet, no sé si vas veure el... És que ara anava a comentar, dic, anem a mirar a veure com es pot fer això, no? No sé si te'n recordes una campanya de màrqueting que van fer els de Basecamp, que va ser molt bona, que és a dir, som la primera empresa que val $1 trillion, no? Perquè
sí,
van dir que havien deixat algú invertir $100 a una valoració de no sé quant, per tant, això els convertia en una empresa d'$1 trillion. Boníssim, no? És a dir, que jo ara he pensat, dic, no, en realitat és relativament fàcil fer un unicorn. Primer, pot ser això, o segon, al contrari, dius, no, jo vull ser més legit, no? Vull ser molt més legal amb això, però no exempta de ser un fill de puta. Aleshores, com ho fas? El que fas és que és una empresa, arribes a unicorn, xutes a tothom i mantens l'estatus de unicorn descomptant el valor de l'equip, val? Perquè part de la valoració generalment de les empreses hi ha una part que és l'equip, no? Però si per alguna cosa arribessis a valer un billion amb un equip relativament petit, això es redueix més, no? És a dir, doncs un equip de 6 persones, 10, no seria tan descabellat avui en dia.
Però això és trampa.
És trampa.
És com córrer una marató en bici i deixar-la a la meta, saps?
Correcte, això és trampa.
Abans d'entrar, sí que...
Això és trampa, però per poder pots fer-ho, és a dir, per poder pots fer-ho, no? Si una cosa és el que diuen, saps? Si una cosa és possible, és probable, val? Ningú et diu si és més o menys probable. Però pot passar, no ni què, evidentment, hi ha línies morals, hi ha molts gradients de claroscuros, no, en aquest sentit. No, però es pot fer l'exercici de pensar què faria falta per arribar a tenir una empresa d'això. Jo crec que, o bé, és una empresa que realment, anem a posar-ho d'una altra manera, el que dius tu és cert, és a dir, a mesura que tu vas creixent, creixes amb tipus d'obligacions, creixes amb amb derivades que són difícils de controlar i una d'elles doncs, segurament és el customer support. Si el que tu et dediques és a fer B2C, val? És a dir, crec que hi ha dos camins molt diferents. Un és el B2C i l'altre és el B2B. Generalment B2C, ja ho sabem, molta inversió en màrqueting, molts infinits clients petits, i però té moltes coses, té certes coses positives, com per exemple pots tenir la viralitat, pots tenir efectes de xarxa, pots tenir efectes de marca, val? Que és el que et fan que la gent ja faci un boca a orella i acabi allò venent-se sol, perquè ens entenguem, no? Què passa? Que clar, això jo veig els milions de milions, val? De problemes derivats que et ve aquí, de disputes, problemes reputacionals, el que dius tu, customer support, etc, etc, temes de pricing, vull dir que has d'estar en 50.000 coses que o ets una autèntica màquina fent això amb intel·ligència artificial i molts serveis de tercers i subcontractant part, o no arribaràs tu a això, vale? I després hi ha l'altre camí, que és el del B2B, que generalment intuïtivament hauria de ser més fàcil perquè dius, no, si això és anar fent contractes grans amb Cisco, amb Webex, amb Hewlett Packard, no? Amb les grans corporacions aquestes, i pot ser-ho com a solo founder, però només que em vagis fent un cada X temps, no? I, bueno, ja, però igualment, normalment aquest tipus de contractes costa de vendre amb una sola persona i generalment has de tenir diversos a la vegada. I són productes que tu no li vens a una corporate així com així, en punt que per vendre-li software, si el que vens és software, has d'estar certificat en 50.000 coses. Molt difícil que una sola persona tingui aquestes certificacions, no? No ho sé, jo veig molts impediments tècnics a que això pugui passar. Per tant, jo crec que jo, sobre el paper, i sense haver-ho pensat gaire, no ho veig viable que una sola persona pugui arribar a aquest unicorn status. Clar, després anem a veure realment com fas pujar la valoració d'una empresa. Vull dir, potser el que s'hi podria arribar és si es comença a trencar el mercat amb unes dinàmiques que no hem vist mai. Vale? I llavors aquí doncs, he preparat una sèrie d'exemples amb el qual podria passar això. Vale? No sé si estàs preparat, Marc, per un episodi que he pogut preparar una miqueta.
Ah, mira, te l'has pogut preparar. Que bé, fantàstic. Hòstia, doncs mira, és interessant perquè a mi em costa veure un model de negoci que tingui les qualitats dels dos, no? Perquè, clar, per una banda, si ets B2C, moriràs dels mil tallets aquests.
Sí, famós.
Serà difícil gestionar tota la granularitat d'usuaris. Mira, et poso un exemple molt tonto. O sigui, cas paradigmàtic, no?, de companyia que podria apalancar-se molt fort amb intel·ligència artificial per solventar customer support, no? Dius OpenAI, vale. Tenen els modelets allà, podrien muntar. Vale, molt bé. Quan van treure la versió de pagament de ChatGPT, la vaig contractar. Vale, molt bé. Llavors, els vaig escriure el mateix dia per dir-los, escolta, és que ho he fet amb una compte que és diferent de la que jo tenia per fer servir l'API, perquè aquella ja tenia el meu telèfon agafat i necessitava posar un altre telèfon. Llavors vaig dir, escolta, és possible canviar el telèfon d'un altre? Bueno, això ho vaig enviar el dia 0, val? Em vaig oblidar, no em van contestar mai, i jo vaig seguir amb la meva compte que tenia un altre telèfon posat en allà. Al cap de 6 mesos em van escriure i em diuen, ei, diu, és que anem desbordats de feina de tota la gent que ens ha escrit, podem resoldre tots els tíquets, ara mateix no tenim aquesta funcionalitat, però saps què? Et reembolsem tots els pagaments que has fet fins ara i si estàs content, vale?
Déu-n'hi-do.
I vaig pensar, hòstia, si vosaltres, que sou punta de lança de l'automatització i la intel·ligència artificial, ara m'esteu dient que no sou capaços de gestionar el volum de tíquets, o sigui, imagina't què li passarà a Hierros Martínez, saps? Aquí, per un cantó, i després l'altra banda és el que tu dius. O sigui, escalar un B2B, clar, que t'ho diguin a tu si és tan fàcil ser un solopreneur, saps? Tota la gent que té negocis amb comptes empresarials, tota aquesta feina d'account management, de, ostres, de gestionar el client, home, no ho sé, a mi em sona que quan et ve Cisco, igual no vol parlar amb la IA, eh?
Clar, però què tal si poguessis generar empleats virtuals, no? I realment fossis molt bo. Si realment fossis un puto geni d'aquestes coses i poguessis crear empleats on demand, que fossin intel·ligències artificials, clar, si no els comptes com a empleats, bueno, podria seguir pel camí aquest de dir, sí, sóc un solopreneur i sóc un solo unicorn, no? Però després hi ha altres coses que igual són més rellevants, el que et deia, que igual això es donarà quan hi hagi unes dinàmiques de mercat en les quals no hem pensat fins ara. Val? O sigui, unes dinàmiques de mercat doncs de signe negre, no? O sigui, per exemple, que canviessin molt els multiplicadors de revenues i les valoracions. Generalment, podem sobresimplificar això, dir que les valoracions d'una empresa depenen de la seva facturació, val? Hi ha casos, sectors en què és EBITDA, sectors que és revenue, sector que és el que sigui, no? I generalment, doncs, en els SaaS hi ha uns multiplicadors, en els e-commerce hi ha uns altres, etc, etc. Anem a sobresimplificar-ho, val? Aleshores, si entenem que la valoració d'una empresa és un múltiple del revenue, clar, podem agafar uns revenues que estiguin fora escala, val? És a dir, SaaS Enterprise, per dir alguna cosa, en casos extrems, que sí que ha d'arribar, per exemple, a un multiplicador de 20 o 50 vegades la seva facturació anual, no? És a dir, si tu tens un SaaS com a única persona que fa 50 milions de dòlars l'any i el vens per un múltiple de 20 cops ventes, val? Tens un unicorn sobre paper. Una altra cosa és que es paguin aquests múltiples avui en dia. Avui en dia no, però no sabem si amb la següent onada d'AI o amb la següent tecnologia això pugui passar, val? O sigui, hi ha hagut moments en què s'han pagat múltiples desorbitats, però l'estàndard, depenent de l'any i tot això, sol ser doncs, 7 cops ventes, vull dir, depèn dels últims anys, 7 cops a l'annual revenue, 9, però clar, 20, hòstia, és una cosa bastant desorbitada, 50, doncs molt més desorbitada, però no sabem si pot arribar una certa tecnologia, una moda, o no sé què, o un moment de mercat extraordinari que pogués multiplicar aquestes valoracions. Vale, aquesta és una. Val? Clar, això t'hauria d'obligar que tinguessis una tecnologia molt potent, que fossis únic, que tinguessis una defensibilitat, que tingués un marge de l'hòstia, generalment amb SaaS ja tens un marge molt alt, no? 90% o superior, i que fos recurrent. Per tant, ha de ser alguna cosa com tipus un SaaS, una fintech, un marketplace, val? Que no sigui una cosa que tu compres un cop i t'oblides, no? O que compres una llicència que compres un cop i et val de per vida. No, hauria de ser una subscripció, per exemple, no? Idealment, una subscripció que cada any també puja de preu, que té efectes de xarxa, etcètera, etcètera. Val? Aleshores, jo què sé, podries parlar de les coses que han tingut més els multiplicadors més alts, doncs en el cas de SaaS o de tecnologia són el B2B Enterprise, intel·ligència artificial, deep tech, fintech i cripto, val? En algun cas marketplaces, però hauria de ser una cosa molt espectacular, val? Una altra cosa és que el que dèiem, no? Per arribar també a tenir aquests marges, has de tenir molt poca despesa de sous, no? Aleshores, clar, sempre pots fer un community adjust EBITDA, com et va fer un WeWork i tot això, però la millor manera de no tenir despeses per salaris és no tenir gent en plantilla. Per tant, els tens tots com a freelance o subcontractes agències, però al final de l'any això acaba sent també una despesa, no? Com pots reduir molt aquesta despesa? Doncs assumint que no serà perfecta, però farà servir, doncs, per exemple, serveis i intel·ligència artificial, vale? I gent que faci doncs, la part de QA com un servei, la part de moderació de contingut com a servei, les disputes amb els clients com a servei, les ventes, no? Marketing automation, outreach, potenciar els clients, etcètera, etcètera, com a servei, inclús el contingut pel teu blog com a servei, tot això com a servei, no? O tornar-ho generant a mia, però és que has d'estar extremadament focalitzat en fer aquestes coses i a la vegada vendre, a la vegada pensar el producte, estar atent al mercat, tenir relacions amb clients, ho veig molt difícil, val? Però clar, bueno, en aquest sentit, pots reduir molt la part operativa si, el que deia, fa servir molta AI, val? Que igual fas una inversió inicial amb un equip extern que t'ho desenvolupin i que t'ho vagin fent i puguis anar iterant. Després, que les ventes siguin el que se'n diu no touch o low touch, ¿vale? És a dir, que siguin ventes d'aquelles que no requereixin estar involucrat en el procés o el mínim possible, és a dir, serveis self-service, no? Per exemple, doncs, bueno, OpenAI en aquest sentit té un model self-service, no? O sigui, tu veus el producte, pagues i comences a fer servir ChatGPT, en cap moment has parlat amb ningú d'OpenAI, no? Hi ha molts productes així. En canvi, hi ha altres que sí, que tenen un model molt high touch, per exemple, Superhuman. Quan tu has de contractar Superhuman o algun altre, hi ha certs softwares d'aquests que no el pots contractar. Me'n recordo que crec que era... Hòstia, com es deia aquesta? Vaig intentar contractar una empresa que era competidora de Eventbrite, val, per fer l'últim esdeveniment que vam organitzar, i no hi havia manera de contractar-lo sense passar pel seu equip de ventes. I aleshores jo vaig dir, no, no vull això, jo vull ja contractar, entrar i començar a tocar el producte. No, no podies, havies de fer un onboarding, que segurament el producte és l'hòstia, val? I segurament era molt millor que Eventbrite, i el que tu vulguis, però havies de passar per un equip que et feien, pum, t'ho customitzaven tot, t'entenien, t'explicaven, feien... I l'experiència segurament era molt bona. Això no és escalable, val? Aleshores, ha de ser una cosa que sí, completament self-service. És clar com funciona, contractes i comences a utilitzar, val? I l'altre és això, que tingui d'alguna manera aquests network effects, val? Els efectes de xarxa, de fer-se recomanacions entre ells, que tingui viralitat, que tingui boca a orella, que tingui inclús la viralitat dintre del producte, allò que dius, ostres, mira, per exemple, t'envio les factures que estan generades amb Stripe, l'altra persona ja ho veu i diu, ah, amb Stripe ja puc fer això? Doncs vinga, saps? Vull dir, quan tu et vas a baixar les factures de ChatGPT, vull dir, és que sembla que al final estem anant als mateixos exemples, però realment ajuda a explicar moltes coses. Tu vas a ChatGPT i vols descarregar les factures i és una part que aporta zero valor al client final. Per tant, han invertit zero, han dit, no, fem servir el portal de Stripe. I tu te'n vas al portal de Stripe i com a molt surt el logo de ChatGPT, surt allà, però no han invertit en fer una pàgina de descarrega les factures, la teva configuració de dades de facturació i pagaments, històric. No, no han invertit perquè és zero rellevant per l'ús del producte, per l'experiència d'usuari. Per tant, bueno, ei, fora, ho tirem cap a fora i la gent se'n va a Stripe. Què passa? Que això és publicitat per Stripe, en realitat. Perquè la gent està veient i Superhuman fa el mateix. I no sé quin altre, també d'aquests que pensàvem, sé que era Eleven Labs, tres quarts del mateix, que tu a la que vas a la part de facturació, pum, et reboten cap a Stripe i apanyat allà, val? Fantàstic. Bueno, és una manera de reduir aquesta part de customer support, val? El més fàcil, el més eficient, el més directe, el més senzill, per tal que no hi hagi fricció possible i la gent no t'hagi de trucar, vale? Aleshores, clar, hi ha exemples notables d'empreses que han aconseguit l'estatus de quasi unicorn o l'han aconseguit un unicorn amb un equip molt petit, no? Com ja he comentat, hi havia el d'Instagram de 13 persones quan es van vendre, 13 o 11, no me'n recordo, crec que eren 13, no? Però el producte inicial de Stripe el van construir els dos founders, els germans Collison, i durant molt de temps van ser ells dos. Evidentment, després quan escalat a ser el mastodont que són, no? WhatsApp també ha estat un exemple paradigmàtic de cada... de la mètrica aquesta, que és el revenue per employee, ¿vale? O sigui, has de tenir una mètrica del que factures per empleat molt alta, ¿vale? I això es sol aconseguir amb productes molt petits, altament escalables, i que tinguin molt poca complexitat, no tinguin el que deia, no? Es puguin automatitzar molt, no tinguin punt de venda, etcètera, etcètera, val? Una altra cosa per la qual podries arribar a tenir aquestes valoracions és la propietat intel·lectual i els patents, val? O sigui, tu imagina que desenvolupes... És que ara m'aniré molt loco, val? Tu imagina que desenvolupes una patent per la qual... hi ha un plugin de Chrome, per dir alguna cosa, que llegint-te el teu Apple Watch o el teu Garmin o el teu Aura, allò t'està mirant, per exemple, el moviment de les retines per la pantalla i el color de la cara i no sé què, i et detecta si t'està donant un patatús, no? I allò, hòstia, acaba sent una detecció superprecoç d'Alzheimer o de demència. Patentes això i pots arribar a valdre molta pasta, val? O sigui, hi ha una patent tecnològica, una patent mèdica, aquesta combinació de factors també poden fer, o sigui, el sector farma es veu en adquisicions mastodòntiques precisament per això, perquè valen molts calés, no? O sigui, combinant dues indústries, com podrien ser la tecnologia i la farma, o el biotech en aquest general, doncs, ostres, bueno, podria ser una altra manera d'arribar a tenir una valoració molt i molt, molt alta. Per exemple, les patents de AI i biotech, pel que he pogut veure, més o menys, les patents a l'hora d'una adquisició es poden valorar fins a 100 milions de dòlars per patent, si és algo que crea un mercat nou, que és altament innovadora. una patent d'un tipus nou de pantalla tàctil avui en dia no ho seria, però molt probablement la primera patent de pantalla tàctil valia, estava en aquest rang de magnitud, val? Aleshores, hòstia, però clar, fer la recerca que et porta a arribar a aquestes patents, jo no ho veig que ho puguis fer amb una sola persona. A menys que tinguis subcontractat equips de científics i... No ho sé. I recercatrius.
És que has ficat exemples bons, però et dona a veure com els productes canvien la seva estructura depenent del moment en el que et trobes, no? O sigui, per exemple, has ficat molt bons dos exemples com el d'Instagram i el de WhatsApp, productes amb, diguem, amb uns efectes de red molt forts, molt ben creats en el seu moment en què hi havia molta inversió inicial, pues això, no? Pues per crear aquesta escalabilitat, però que després servia als usuaris era molt barat. O sigui, tio, Instagram tenir 1.000 o 1.001 usuaris li era bastant igual. Això sí, sembla, i és interessant, o almenys en els temps que corren ara, i és que el substrat operatiu i el centre de costos han canviat. O sigui, el centre de costos ja no està tant en el personal, potser, en el supòs... I anem a jugar al joc aquest de si la IA és molt agèntica i pot estirar molt el xiclet fins a quin punt hem de contractar un humà o com podem gestionar grans departaments amb poques persones. Llavors, el teu centre de costos, diguem que es mou de contractar gent a... bàsicament pagar per computació que faci aquest esforç. El teu model de com es paga per això és diferent, és a dir, tu una persona la contractes i li tens que pagar mensualment, es toqui el nas o treballi molt, això és una realitat. En canvi, sembla que el model més agèntic és més pagar per ús, però el que em sembla més interessant és el substrat operatiu, és a dir, abans la computació clàssica a l'ús de més de CPU, és a dir, escolta, doncs he d'escalar els meus servidors, a veure, no és que fos gratuïta, però pràcticament era marginal a nivell d'usuaris, el que dèiem, servir-ne 1 milió o 1.001.000 no feia molta diferència. En canvi, ara sembla que el substrat sí que pica, perquè resulta que OpenAI té una subscripció de 200 pavos amb la que està perdent pasta. Llavors, clar, si cada vegada que algú t'utilitza toca la butxaca, l'escalabilitat ja no és tan barata ara. Igual això canvia, I s'ha vist que amb DeepSeek les inferències són més barates, el que vulguis, però, o sigui, muntar-te el teu clúster d'NVIDIA no és el mateix que anar a Amazon Web Service i donar-li un clic i comprar una mica de compute. Dic que el substrat operatiu és diferent i, juntat que el centre de costos es mou, la naturalesa dels negocis ja no és la mateixa. Això ha canviat molt, Àlex. És interessant, el que ve. Jo crec que estem com una mica de moment... imagina't a l'època que quan va començar a aparèixer internet i van aparèixer els blogs, que vam acatar les pàgines web com si fossin diaris, bàsicament. Vam posar els anuncis al costat, no? I al final et va costar molts anys donar-te compte que no, tio, que això no era rentable. El que era rentable era ficar-ho com intersticial dintre d'un feed que era natiu del medi. Llavors, jo crec que estem com intentant aplicar coses antigues, encara és aquest moment, que estem aplicant com coses antigues en el nou paradigma i no hem trobat quina és la cosa bona que fot calés aquí, saps?
Bueno, de fet, un exemple de cosa no és nova i ja porta anys amb nosaltres, però que va canviar molt aquest paradigma d'empreses que passaven de zero a valoració unicorn molt ràpid han estat, per exemple, les empreses en el món de cripto i Web3. Vull dir que fa 20 anys això no es donava i pensàvem, doncs tothom pensava, fa 15 anys tothom pensava, doncs això, que tot és SaaS, no? I al final, doncs bueno, al final les valoracions són les que són i clar, van i cripto i Web3 ho han canviat tot. I t'agradarà més o menys, a mi menys que més, i de fet amb Web3 hem vist molt més especulació que tecnologia tangible, no? Però de fet és això, si tu ara un Peter Levels treu un token o com ha passat amb el Trump, no? amb la cripto de Trump, que no, jo crec que no et sabria dir si quin valor té ara, perquè clar, o sigui, la gent al nivell d'escam que va generar allò, ja vam comentar en el seu moment, clar, o sigui, és una cripto llançada per un president d'Estats Units, o encara no ho era perquè era pre l'elecció, aleshores es va llançar, es va especular moltíssim i de cop i volta se'm va anar a prendre per sac. Vull dir, ara potser estic patinant i val molt, vull dir, però m'estranyaria. És una cripto que té zero valor intrínsec. Val. Vull dir, però en el moment més àlgid, no sé, suposo que allò, pels volums que va moure, va ser un unicorn. Durant, encara que fos durant uns moments, o unes hores, o un dia.
Deixa'm que t'ho matisi. És a dir, et compro l'argument, el que passa és que jo això ho tracto més, i aquí englobo tots els NFTs, meme coins, tot aquest tipus d'actius, per mi no és un actiu productiu, sinó que és quasi un col·leccionable.
És especulació.
O sigui, és com una carta d'aquelles de béisbol que dius, bueno, aquesta carta de béisbol avui val molt, però demà igual no val tant. Per mi això està més en el conjunt de col·leccionables, digue-li art, en el cas dels NFTs, si vols, el que sigui, no sé, a dia d'avui, sota el paraigües d'art contemporani, es posen moltes coses que jo no entenc. Per altra banda, possiblement els únics actius productius que n'han sortit de tot plegat, de tot el moviment Web3 cripto, a veure, jo només crec que han sortit dues coses interessants. Bueno, va, potser tres, va. Corregeix-me, no sóc un superexpert, però et diria que la primera, malgrat no ser un actiu productiu, però sí que és veritat que, home, si resulta que hi ha gent que està disposada a valorar Bitcoin amb 1. no sé quants trilions que val ara mateix, home, doncs a veure, igual sí que hem fet alguna cosa a nivell de reserva de valor i hem trobat una cosa interessant, val? Pot ser, això pot ser. O sigui, Bitcoin jo t'ho compro. Et compro els stablecoins, tio, són els rails dels sistemes de pagament moderns en països on ja les economies són molt deflacionàries. És increïble el que s'està fent amb els stablecoins, és brutal. És a dir, crec que és una cosa que feia molt temps que era necessari. I per cert, els models de negoci... Mira, si vols un model de negoci de unicorn, d'aquest de one-man show, són els de Tether i els de Circle, els que tenen les stablecoins de USDC i la de USDT, em sembla que hi són. Que bàsicament el que fan, o sigui, aquests tios sí que tenen una màquina d'imprimir diners. Bàsicament el que fan és que emeten aquest token i amb la pasta que els hi donen, literal, compren com a backing T-bills del Tresor americà. Llavors, tenen T-bills aguantant el Tresor americà, rentant el 6% i tot el circulant que tenen en monedes... Ho tenen amb el yield aquest? És a dir, bàsicament són una màquina gegantíssima d'imprimir yield del T-bill americà. I aquesta és una empresa que literal podria funcionar sola. Literal. O sigui, jo no sé, em sap que són 40 empleats o alguna cosa així. No sé què fan 40, eh? Jo crec que han buscat un número per poder jugar entre ells a futbol sala i coses d'aquestes, per quadrar el d'això dintre de l'empresa i poder fer alguna cosa. Perquè si no, et diria com amb ratio pasta empleat estaria... molt, 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 molt amunt. I el tercer cas productiu crec que sí que és el dels smart contracts i tot el que s'està fent en la cadena d'Ethereum, que crec que sí que hi ha valor. Hi ha molta gent que està fent coses interessants aquí. Aquests tres són els meus casos de Web3, et diria.
No, per això jo traia Web3 com a exemple de tecnologia que potencialment canvia el mercat, canvia la manera que es valoren les coses, no? Que igual un múltiple per revenue no té sentit, igual que en el seu moment, doncs una patent, doncs no, tampoc es calcula per revenue, sinó que té un valor intrínsec, no? Hi ha un parell de coses més, vale? De fet, aquí, que quan estava fent recerca, dic, home, bueno, clar, en realitat, si tu ets una persona que ja tens una audiència, igual que dèiem, no? O sigui, Peter Levels, de fet, ja no li caldria ni llançar un to... Ell potser li costaria una miqueta més, no? Arriba perquè al final no té milions de seguidors. No, ara no et sabria dir els números que té, però no és com Elon Musk, que té pel cap baix 100 i escaig milions de seguidors a Twitter. Vull dir que al final les paraules que diu, les coses que fa, afecten directament les accions de Tesla. Per tant, mou billions al dia. O sigui, de fet, ja Elon Musk ja en si ja és un solopreneur o un solo unicorn, no? En aquest sentit, perquè... Però, clar, hi ha, per exemple, una persona que, de fet, és una marca i que, de fet, és una empresa que té una audiència bestial, que és MrBeast. Vosaltres saps qui és MrBeast, no? O sigui, ja estava mirant i a YouTube té 375 milions de subscriptors. Si és que és una barbaritat. De fet, els seus vídeos, clar, 342 milions de visites, 163, 180, 162... 442, 464, 502, 771, tio, el Juego del Calamar a la vida real. 771 milions. O sigui que són molts països sumats, tio. Són molts països sumats. És que aquesta persona té molta més audiència que molts països sumats.
Això és correcte, però aquest no és un bon exemple d'empresa de petit en tamany, eh?
No, clar.
O sigui, això ja s'ha convertit en una espècie de Netflix ja particular d'ell, eh?
Exacte, exacte. Però és el que dèiem, si decidís llançar una empresa ell sol,
sí,
ja només per vasos comunicants, ja acabaria entrant molta gent, no?
Sí, que té mil merdes, lo de les hamburgueses, i fa mil coses.
Sí, les begudes aquestes, que també tenen les begudes energètiques, no sé quines begudes té, no? Clar, al final, molts camins porten a Roma, no? En aquest sentit, pots arribar per molts llocs. A mi, el que passa és que t'estan intentant vendre, que pots fer, pots arribar a una valoració d'unicorns en una sola persona, que ja en els últims anys, de fet, jo crec que ha estat un intent desesperat d'intentar reflotar la paraula unicorn, perquè al final és una cosa que interessa molt el venture capital, però la resta del món, realment, quin sentit té, no? Sí, quan es parla molt de valoracions, en realitat és perquè tu al final compres i vens múltiples d'això, no? I et permet una miqueta especular per poder dir jo et compro aquesta valoració perquè després et vull vendre aquesta altra i per tant jo treure'n un rèdit. Però a les empreses que són més independents, una miqueta la valoració és absolutament igual. Evidentment no et diré, mira, amb els països no ens interessa valoració perquè som una empresa de merda comparada amb totes les empreses que hem mencionat. I vull dir, no aportem res en aquest sentit, no? Si algun dia ens haguéssim de vendre, doncs sí, ja pensaríem en quina valoració tenim, però és una cosa superpetita. Però diré que inclús, clar, quan he tingut aquesta conversa amb gent com l'Amir de Duist, per exemple, no? Que diu, és que no sé la meva valoració, si no calculem la nostra valoració. I són una empresa de 100 i escaig persones que facturen tant i tenen, bueno, tindran més o menys defensibilitat, un producte molt bo, tenen molta recurrència, que tu vulguis, però el fet que ja no calculin la seva valoració és que els és igual, vull dir, què més els hi dona arribar a unicorn o no unicorn quan hem vist tot aquest circ d'empreses que van arribar a unicorn i ara són els unicorps, no? Els unicadàvers. Van sortir els quasicorns, no? Empreses que estan quasi allà però que no acaben d'arribar. Bueno, no sé, que han passat molt de moda, no? I de fet, els últims anys, aquests 2 anys i mig que portem ja de sequera, gairebé 3 anys ja, de sequera de valoracions i d'inversió i de manei, que ara no, ara es porten a les empreses que són camells, no? Que poden suportar la travessia del desert aquesta llarga, els unicorns han mort i aleshores queden els camells, que estan preparats per sobreviure amb molt poc, són molt frugals i són molt sacrificats, empreses molt resilients i que podran creuar el desert i arribar un altre cop a les èpoques de bonança. No? Calia reflotar el cadàver dels unicorns per amb una narrativa tan disparatada com aquesta de dir, no, ara el que es porta és o que la intel·ligència artificial ens permetrà arribar aquí. Hòstia, jo és que no ho veig, jo crec que és una altra manera de poder especular i que els venture capitals tinguin una miqueta l'argument de poder invertir en empreses i inflar la seva valoració perquè, ui, amb la IA això, realment, aquesta inversió que hem fet, la podem multiplicar per 50 i vendre-la, no? Però, no sé, les derivades d'això són perilloses, no? Però, i no hem arribat al punt de pensar en els efectes a llarg plaç, de tot això, i crec que haurem de partir aquest episodi en 2, però les dependències de la IA, el tema de com està on top de totes les coses que passen, els costos acumulats de crèdits i subscripcions, que moltes d'aquestes són una trampa, molta dependència, molta propietat intel·lectual fora de l'empresa, més que mai, val? Em fan pensar que si una empresa es crea a mia i arriba a l'estat d'unicorn, no és molt sostenible a llarg plaç.
Bueno, ara va servir en el seu temps quasi com un ancla social que una altra cosa. És a dir, el concepte d'unicorn va servir en el seu moment, en l'early, no ho sé, 2010 pocs, època d'Uber, època d'Airbnb, tot plegat, que estaves jugant una mica a veure qui seria el primer. Però ja no era una guerra de facturació, o sigui, era una guerra de valoracions, el que dèiem abans, no? De que si algú t'inverteix un euro a una valoració d'un trilió, si realment ets un unicorn o no ets, no? Però estaven jugant una mica això, o sigui, quasi que servia com a l'eina de medició que feien per veure quant de bé anava la teva companyia malgrat no estava facturant res. O sigui, aquesta narrativa l'hem passat, el que passa és que jo crec que el concepte d'unicorn era tan catchy que ens hem quedat amb ell. Ha sigut una metàfora que hem anat arrossegant fins al dia d'avui, malgrat que el dia d'avui no té molt sentit, perquè ja aquest concepte d'estic facturant zero però et valoro a tants bilions, costa molt. A dia d'avui, si no tens bones mètriques de facturació...
Què hem de fer, Marc, aleshores? Partim aquest episodi en 2, no? I seguim la setmana que ve.
Sí, perquè encara no hem parlat dels efectes negatius, no? Els a llarg plaç. No em dic res d'això.
No. No dic res, tio. He entrat aquí a...
Això és perquè te'ls prepares, tio. No te'ls has de preparar. És que quan te'ls prepares, llavors parles massa.
No, però aleshores el que passa és que no me'ls preparo, és que aleshores sortim per una tangent i acabem parlant d'una cosa que no era la intenció inicial de l'episodi, però bueno. Bueno, quan tenim el primer esmorzar de forquilla, que així... Potser mentrestant podem tenir primer esmorzar de forquilla i primer episodi en directe d'aquest any, enguany.
El primer episodi en directe és sabut. El que no és sabut és l'esmorzar de forquilla, eh?
Bueno, doncs hauríem de començar a preparar, tio, perquè no tenim ja una intel·ligència artificial becària que ens gestioni aquestes coses, tio. O sigui, és que estem trigant molt a crear-ho, saps? Perquè ens ajudi a organitzar-nos. Un model, tio. Com li diríem el nostre model? Model de... El nostre model de forquilla.
Esmorzar GPT, li diríem.